Enigma de Arbo, Canem, Canos Impresors, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Brock, Daswell Auto, de Fuserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Frites y Verdures La Menera, Hotel Sertecal, Indusal, Invipem Cristalería, Kaki Moda Joven, Limpiezas Servilim, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Óptica Joyería Víctor, Pinturas Mayen, Pizzería Luciola, Podología Silvia Díez, Real Export, Santiago Manrique, Serigrafías Libra, Supermercados Cas Domestic, Tot Descans, Vedat Castellón, Victoria Eventos y Vital Dent. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aquest mes parlem d'assetjament escolar. La prevenció i la detenció són fonamentals per a erradicar aquestes conductes agressives a les aules. Per això, experts i professionals ens donaran el seu punt de vista i ens traslladaran la seva experiència. Els dijous de novembre, a partir de la 1:30, lluitem contra l'assetjament escolar.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Minuts, molt bon dia, salutacions a totes i a tots els que esteu a l'altre costat de la ràdio. Estem a dijous, 29 de novembre, i avui dijous, hem de presentar-vos tots aquests protagonistes que tindrem
en la jornada d'avui, una jornada marcada o continua marcada per aquestes temperatures, baixes temperatures, que tenim, per exemple, uns 17 graus de màximes i uns 9 graus de mínimes a la localitat de Vila-real. Això sí, continuem amb cels assolellats, però sí que se nota, la fresqueta. Sí que anem notant-la i per això n'hi ha que abrigar-se, n'hi ha que tapar-se bé per a no arribar a agafar aquests constipats. Però bé, després, a banda de tot això, nosaltres tenim diferents protagonistes que estaran acompanyant-nos en aquest dijous, com per exemple tindrem amb nosaltres al president de la Caixa Rural Vila-real. Ens acompanyarà Enric Portalés per a presentar-nos el calendari solidari de 2019 a benefici de Xicaes, del projecte Xicaes. Així com també aprofitarem per a parlar amb ell dels actes més destacats del centenari de les entitats tant de la cooperativa com de Caixa Rural Vila-real. Però tenim altres temes d'actualitat que volem tractar en aquest programa d'avui, perquè ens arriba bona informació i és que, segons explicaven, la coordinadora valenciana d'ONG ha denunciat en un comunicat fet públic avui la deixadesa de funcions en matèria de cooperació al desenvolupament de l'Ajuntament de Vila-real, que deu a les ONGs 48.000 euros des de 2015 i encara no s'ha resolt com distribuirà els més de 400.000 euros pressupostats en 2017 i 2018. Doncs parlem amb la coordinadora valenciana d'ONGs per aquesta denúncia que ha ficat a l'Ajuntament de Vila-real i esperem, resposta per part del consistori. I avui també parlem d'assetjament escolar. Ho farem repassant tots aquests protagonistes, tots aquests agents que estan implicats en la xarxa per a combatre l'assetjament escolar. Ho farem a partir de la 1:30 del migdia, quan tractarem i analitzarem tots aquests aspectes. I no sé si ho sabeu, però el concurs de Belems des Lluïsos ja està en marxa. Ja podeu presentar el vostre Belén. Ja podeu inscriure-vos. Fins el dia 7 de desembre podeu inscriure-vos per a que el vostre Belén, aquell Belén per el que heu treballat, aquell Belén que per a vosaltres és tot un mèrit haver-lo fet, pugui entrar dins d'un concurs amb tres categories: categoria infantil, categoria adulta o categoria col·lectiva. 41 edicions ja porta aquest concurs de Belens, en el qual ens parlarà el president de Lluïsos, Pau Safont. I una altra de les notícies esperades que s'ha presentat avui en compareixença a l'Ajuntament de Vila-real, perquè ha sigut el regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde, el que ha anunciat un nou servei de manteniment i neteja del clavegram de Vila-real. Amb l'empresa Facsa, que ha sigut l'adjudicatària, doncs van a començar a treballar d'una forma molt concreta, detectant els punts de millora de la xarxa, detectant què és el que s'ha de canviar, quins són els punts crítics que hi ha a Vila-real, concretament en són 18, i mirant a veure tot el que s'ha de millorar al cap i a la fi. Ens ho explicaran més detingudament a partir de la 1 del migdia en l'informatiu.
És tendència a Twitter.
Quins són els temes que són tendència a Twitter en aquests moments? Doncs anem allà, anem a contar-te, entre altres coses, per exemple, que s'està parlant de Murillo. S'està parlant amb el hashtag Murillo, perquè avui el doodle de Google recorda el pintor sevillà del barroc i commemora el seu quart centenari, 400 anys del naixement d'aquest gran artista. També parlem de José Mayuste. Ja sabeu qui és José Mayuste, no? El recordeu, aquest còmic, aquest actor de Martes i 13. Per exemple, s'està parlant d'ell per unes declaracions, per aixer, diu el CAC, de la bandera és una soberana gilipollez i me ofende. Doncs pareix ser que ha fet unes declaracions que no han agradat molt, que no han fet molta gràcia. Diu que s'ha ofès pel gag de Dani Mateo amb la bandera d'Espanya. Més temes que són actualitat a hores d'ara, que són tendència a Twitter. Per exemple, s'està parlant de Dallas. El mail de Dallas al Confidencial està escrit, diu, per un psicòpata de 14 anys. Això és el que estan comentant-se, el que s'està parlant. Diu, la Fiscalia de Madrid acusa el youtuber de ciberacoso sexual infantil i d'abús sexual a menors de 16 anys. També Pau Gasol, aquesta figura del bàsquet, és notícia, diu, què li passa a Pau? Sant Antonio confirma su baja indefinida. Doncs així estan les coses, baixa indefinida per a Pau Gasol, per una fractura per estrès en el peu esquerre. When we kiss there perfectly alive, I have to speculate that God himself did make us into corresponding shapes like puzzle pieces from the clay. I tanquem parlant de Leonardo da Vinci, que també és notícia aquest dijous en xarxes socials. El presentador de Passapalabra s'estrena com a comissari d'una mostra sobre Leonardo da Vinci. Diu, era un artista disléxico, zurdo, bipolar, que fracasó en Roma y Florencia y murió como un perdedor. Hay que revisar muchas etiquetas y yo estoy dispuesto. Això és el que diu. A més, també diu el professor d'Història de l'Art, Benito Navarrete, fica en dubte la fortalesa científica de la mostra sobre Leonardo da Vinci, comissariada per Cristian Gálvez. Aquests són els assumptes que són tendència a Twitter en aquest dijous.
En Renault te ofrecemos tu nuevo coche a un precio irrepetible. Del 5 al 9 de diciembre mantenemos los precios de la Feria del Automóvil en toda nuestra red de concesionarios Renault de Valencia y Castellón. Toda la gama Renault y Dacia tiene patinetes eléctricos de regalo. Pero date prisa, porque las unidades son limitadas. Acércate a tu concesionario Renault más cercano y disfruta de esta oportunidad única.
Renault Retail Group, carretera Honda, kilómetro 1 de Villarreal. Depilat, la depilación definitiva. Ven e infórmate de nuestros bonos y packs en láser de diodo. Disfruta de los beneficios del Indiva. Reafirma, rejuvenece, remodela, tonifica, oxigena e ilumina. Sesión facial por 35 euros y bono de 5 sesiones a 30 euros. Rejuvenece tu rostro y modela tu cuerpo en Depilat, calle San Miguel 39 de Villarreal. Pide cita en el 964 53 14 97.
Impala, Centro Médico de Fisioterapia Avanzada Deportiva, rehabilitación, presoterapia combinada con crioterapia. Además te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas, así como dolencias de columna, porque tu salud y bienestar nos importan. Centro Médico Impala, entrada libre, parking gratuito, Grau de Castellón.
¿Tens problemes als peus? ¿Fas esport i patisses molèsties? En Podologia Villarreal, Jordi Matà són especialistes en podologia esportiva amateur, del rendiment i podologia pediàtrica. També trobaràs tractaments ortopodològics especialitzats a mida, amb l'ús de les últimes tecnologies. Disposem del làser Podilas per a llevar fongs de les ungles, únic a tota la província. Per la salut dels teus peus i el teu benestar, visita Podologia Villarreal, Jordi Matà, al carrer Jaume Roig 30 Baix o crida al 964-83-63-83. En Villarreal, Casa Alejandra, disfruta de los sabores de los mejores pollos y conejos al ast y completa tu menú con alitas, costillas, patatas, pan o bebida. No lo dudes y confía en Casa Alejandra, en calle Ramón y Cajal 13, en el centro de Villarreal. teléfono 964-04-2025.
Excavaciones Álvaro Rodríguez.
Ofrece servicios de movimiento de tierra, excavaciones, transformaciones de fincas agrícolas, derribos y cualquier tipo de trabajo que requiera de maquinaria para la construcción. Son especialistas en cimentaciones. Recuerda, Camifondo, nave 24 de Burriana. Teléfono 607-32-43-52.
Excavaciones Álvaro Rodríguez.
Noticias curiosas.
Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Oh, te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Oh, tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo. Fingir que somos amigos.
Y cuando no haya testigos,
mi vida entera te daré.
Cuando queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor, prefiero no ver.
Doncs anem amb aquestes curiositats que trobem sempre, que ens pareixen interessants que conegueu. Per exemple, anem a parlar de Johan Wibbers, un empresari cristià d'origen holandès que va tindre un somni i va començar a fer-lo realitat. En 2008, 4 anys després, en 2012, la seva obra es va convertir en un dels majors reclams turístics del país. Era una rèplica a tamany real de l'Arca de Noé. Una barca anclada en un riu d'Holanda fou construïda d'acord amb les especificacions que apareixien escrites en la Bíblia hebrea. 119 metres de llarg per 22 metres d'altura. El principal material que es va utilitzar per a fletar el vaixell va ser madera de cedro americana i de pi. El seu interior estava moldejat per cobertes laterals amb una impressionant forma curva. I en un dels seus pisos té un amfiteatre connectat a la coberta. Sabeu quant costa? 5 milions de dòlars. Però el millor de tot és que va ser finançat amb donacions privades que el seu inventor va recaudar a través de la Fundació Arca de Noé. Què vos pareix? Increïble. Doncs, no sé si se podrà veure o no, però jo crec que sí, no? S'ha convertit en un dels reclams turístics. Doncs si aneu cap a Holanda, ja sabeu que podeu anar a visitar una Arca de Noé a tamany real.
No hi ha testigos,
mi vida entera te daré.
Cuando nadie ve.
Continuem parlant de més curiositats, per exemple, d'una tenda d'IKEA que ha sigut elogiada després de la seva iniciativa d'acollir gossos que estan al carrer per a que es refugien del fred durant l'hivern. Una clienta de la tenda, situada en la ciutat siciliana de Catània, va gravar amb el seu telèfon com aquests gossets descansaven entre els mobles com si estigueren en el saló de sa casa. La iniciativa ha sorgit després de que diversos gossos sense propietari apareguen morts per envenenament en aquesta regió. Doncs pareix ser que IKEA ha decidit reaccionar a aquesta tragèdia, donant-li als animals del districte industrial una sala d'estar per a que estiguin dins. Això és el que han contat. Diu, todos los perros son muy buenos, están acostumbrados al contacto humano y les encanta dormir allí.
Contigo, si me preguntan por ti, oh, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo. Te quiero conmigo.
I aquestes coses passen. Vaig a contar-vos algo que pareix ser que va ser una errada, un fallo, i és que ha ficat en tela de judici la veracitat d'un telediari a Mèxic. Se van emetre imatges de Capitán América Civil War i les van tractar com si foren reals, que també podia ser una campanya de màrqueting perfectament, sobre una espectacular seqüència en la que es mostra l'accident d'un camió. S'escolta com Alejandro Villalbazo, presentador d'aquestes notícies, diu què és lo que sucedió, quién sabe. Por eso les decía que es todo un misterio, no se sabe qué fue lo que ocurrió. Iba circulando el camión cuando de pronto terminó picándose y la parte trasera del camión destruyendo el puente. No sé si era broma o de veritat creien que aquesta escena era real, no sé.
Diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo si me preguntan por ti. Diré que no es cierto, que duele por dentro.
I mira, me pareix una notícia que, a banda de curiosa, me pareix molt bonica. Escolteu atentament. La cavalcada de Reis d'Ateneo de Sevilla, de 2019, serà la més inclusiva, accessible i integradora de les 100 que s'han celebrat fins al moment. I és que pareix que han firmat un conveni en Ateneo i en la 11. I hi haurà una persona cega encarnant la figura del rei Baltasar. Per primera vegada en la història, a més. Aquestes organitzacions treballaran per a facilitar la participació activa de persones amb discapacitat i els mitjans per a garantir l'accessibilitat, que és algo en lo que no pensem en una cavalcada moltes vegades. Doncs se va firmar un acord amb el president de l'Ateneo, Alberto Máximo Pérez Calero, i el rei, el futur rei Baltasar Cristóbal Martínez, en representació de la 11, que contarà amb una carrossa pròpia per a la desfilada. Portarà per lema central la il·lusió suma. Que bonico, eh? No vos pareix superbonico? Doncs bé, aquesta és la notícia. Pareix ser que ha causat molt de revolt, però jo imagino que d'una forma molt positiva, imagina. A més, pareix ser que s'editarà en braille el pregó del cantant José Manuel Soto. I tanquem amb una última curiositat. Una companyia ferroviària que es va dedicar al transport de persones durant l'Holocausto l'han obligat a indemnitzar a les víctimes i als seus familiars per haver transportat a judíos als camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial. Doncs ho han aconseguit. Mira, pareix ser. L'advocada dels drets humans representa a Salom Müller, un judío de 82 anys, i a altres supervivents que estaven disposats a recurrir als tribunals per a exigir una compensació. Així estan les coses i, a més, pareix ser que han hagut de demanar perdó públicament. No només han d'indemnitzar. Arribem a les 12:30 del migdia. Nosaltres fem una pausa, anem a escoltar alguns consells publicitaris i tornem de seguideta amb els primers protagonistes d'aquesta jornada.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem Moda, hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten, acércate a Canem y Canem Kids en Nules y Villarreal o en www.canem.es. La Taverda, el teu restaurant vegà de la comarca. Obrim de dimecres a diumenge amb productes locals, quilòmetre zero i ecològics, 100% vegetal. Som un restaurant sostenible i respectuós amb el medi ambient. Elaborem a diari plats nutricionalment equilibrats i saludables. Fem sopars d'empresa, serveis per a importar per encàrrec i càterings vegans. Perquè menjar diferent no és menjar malament. La Taverda, carrer de Pere Gil, 11. Reserva online o al telèfon 964-74-7906.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Rum
rumbodirecto.com. Alquiler de embarcaciones, eventos náuticos para empresas y particulares, organización de viajes por plazas y formación náutica. Y ahora, oferta especial Navidad, patrón de embarcaciones de recreo desde 550 euros. Y navega en el velero clásico Samba, dotado con la mejor tecnología y novedades de electrónica marina de Raymarín. Navega como y cuando quieras con rumbodirecto.com. Más información y reservas en info@rumbodirecto.com o al teléfono 611 37 93 37.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Fa uns dies parlàvem de que s'havia ajornat la primera de les conferències de conferències blanques, valga la redundància, debut a la probabilitat d'altes precipitacions. Ja s'ha produït aquesta jornada, ja tenim data. Aquesta vesprada tindrà lloc la ponència i per això tenim així amb nosaltres, diguem, el coordinador d'aquesta activitat, Juan Luis Sánchez. Molt bon dia.
Bon dia, Sheila, de nou. Moltíssimes gràcies per, bueno, com sempre, perquè sempre esteu al nostre costat i, uh-huh. i ajudant-nos a que aquesta activitat pues, continuï, no? Informant els nostres veïns, tant d'ací del poble com dels pobles dels costats. Uh-huh.
En aquest cas, acompanyat per una de les persones que estarà en aquesta conferència, com és Jessica Centelles. Ella és llicenciada en filosofia, escriptora i experta en filosofia per als menuts. Jessica, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per l'oportunitat d'estar ací i, com sempre, fomentar la cultura tal i conforme feu. Uh-huh. Moltes gràcies.
Doncs ara parlem de la conferència d'aquesta vesprada, però, com sempre, Juan Lu, en primer lloc, tenint en compte que arranca curs, una miqueta aixina amb cert retras, però més val tard que mai. Com es presenta, no, aquest curs 2018-2019 de les conferències?
Bueno, pues moltíssima il·lusió, com sempre, no? La veritat és que quasi a mi me costa pensar-ho, però és el nou curs que es comencen, nou cicle que es comencen de conferències blanques. Farem 8 anys ja complets ara a l'abril i per tant, pues, bueno, jo, la veritat és que estic sempre t'he dit el mateix, inclús bueno, una miqueta sorprès de que la gent pues, continuï demanant aquesta activitat, nosaltres molt contents i, bueno, i arrenca amb moltíssima il·lusió. Enguany és un any que nosaltres el que volem donar molta importància, degut a el que va passar este any en la manifestació del 8M, no? És donar moltíssima rellevància a el que és el paper de la dona dintre de la cultura. Entonces, per tant, nosaltres una de les premisses que ens han marcat enguany és que la dona tinga un protagonisme que correspon en la societat real. Per tant, nosaltres anem a focalitzar-ho molt bé tots els temes, però anem a intentar per com siga de que siguin taules on les dones estiguin representades, inclús que siguin elles les protagonistes de les ponències. I aquest és l'objectiu que ens han marcat i en això és en el que estem treballant.
Dins d'aquesta idea, no, que és la dona present en totes les conferències, sí. Més o menys, quines són les temàtiques? Suposem que igual totes encara no estan tancades perquè és complicat tancar a tants mesos vista, però més o menys què voleu tractar?
Nosaltres en Wine, bueno, es comencem en esta conferència que ens pareixia que era importantíssima, no? Perquè donat en el moment en el que està passant la filosofia, està molt qüestionada, és algo que ja du molt de temps que s'està fent, però també tinc que dir que esta activitat se fa des de l'aula de filosofia, per tant jo entenc també que algo té que dir la filosofia, no? Però és veritat que des de la ciència i això ja, com diu el títol de la conferència, Stephen Hawking ja va afirmar, no?, que la filosofia no feia falta, que en aquests moments estava en un punt en el que la ciència ja podia donar totes les respostes a les quals la filosofia tenia que atendre i, per tant, baix el seu punt de vista i des de la ciència, perquè, clar, Stephen Hawking no és qualsevol, ¿vale?, és tota una autoritat i, bueno, i més ara ja que ha faltat, pues encara més, no? Clar, això a la filosofia la deixava molt, bueno, en un punt molt delicat. Entonces, d'alguna manera, el que nosaltres volem aquí en esta conferència és de marcar-lo. Però, a més d'esta conferència, que baix el meu punt de vista és vital, volem tractar també tot el tema de violència de gènere. Per desgràcia, bueno, han tingut un any molt desastrós. Nosaltres així a la província hem patit a muntó d'una forma molt en primera mà i tenim ja tancada una conferència també amb Teresa Sansegundo. Teresa Sansegundo és una de les persones bueno, i de les pensadores més importants en tema de violència de gènere. De fet, ha estat moltes vegades en el Consell d'Estat, és una de les persones que inclús ha estat en la redacció de la llei. és una institució i tenim la sort que és una de les professores que nosaltres tenim dintre de la UNED, en la sede central, no? Entonces, ella vindrà també, estarà al novembre amb nosaltres i esa és una de les conferències. I després també tenim tancada una altra conferència en la que anem a parlar sobre si lo més bo o és roïn, ¿vale? I ese debat tan que n'hi ha. I ahí sí que és veritat que no te puc adelantar encara els ponents perquè encara estem ahí. I després els temes que anem a tractar també, sobretot anem a focalitzar tot el tema de les manifestacions, reivindicacions del 8M, això és una cosa que farem també, com tots els anys, ahí estarem nosaltres molt presents. Després n'hi ha també una conferència que tractarem sobre el tema de la religió, anem a veure quin paper està ocupant en aquests moments, i també tenim una d'economia, ¿vale? Però sobretot des d'ahir, no? Des de veure quin és realment en aquests moments la situació que n'hi ha. Es parla molt d'una eixida de la crisi, el que passa és que també estem mirant que no tots estan eixint de la crisi, volem saber qui és la gent que s'ha quedat. No? Uh-huh. Però jo dic que ara no te puc encara tancar noms, això és veritat, Seila, però la idea és enguany que siga unes taules on la dona tingui una presència molt important. Uh-huh. No? En això nosaltres vam prendre... han fet una reflexió molt profunda i ens han donat compte que d'alguna manera aquest paper n'hi ha que donar-lo i en això és el que estem.
Doncs anirem parlant d'aquestes conferències quan s'arrimen al calendari. No sabem si teniu dates o xifres, no?, de quanta gent ha pogut passar per les diferents conferències. O t'he pillat, no ho sé, perquè tenint en compte que també retransmitiu en streaming ja segurament s'ha anat una miqueta de mare.
Sí, la veritat és que, clar, l'activitat al final és la gent la que fa que continuï. Nosaltres podem tindre moltes bones idees i pensem que és una bona activitat, però al final és la gent la que diu si ho vol o no vol. L'assistència continua igual, és a dir, curs passat ha sigut l'any que han batut tots els rècords. Han tingut conferències de més de 150 persones. És a dir, han tingut que habilitar aules que estan al costat de la del saló d'actes perquè no mos cabia la gent. Ha sigut una assistència massiva. És veritat que n'hi ha conferències que n'hi ha més gent, però la mitjana ha sigut més de 80-90 persones per conferència. És una barbaritat per els números que estan. I en lo de streaming, jo ja perdo ja el compte. Jo, és veritat que n'hi ha vegades que jo me sorprèn que mos siguin a vegades 15.000, 20.000 persones, no entenc. És veritat que són entrades, tu no pots saber si se queden o no se queden. Lo que sí que en guany tenim una cosa que és molt bona és que, al igual que abans te comptabilitzava tantes vegades com entraves, ara comptabilitza per IP. Entonces, si tu entres una vega, encara que després entres més vegaes...
Comptabilitza.
Claro. I és veritat que ha baixat una miqueta, però no, encara estem en xifres, jo, de veritat... una miqueta al·lucinats. N'hi ha que recordar que vam acabar el curs d'enguany en un curs d'estiu on van vindre les personalitats més importants de la filosofia espanyola, que van estar a Vila-real durant 3 dies debatint sobre el tema de Catalunya. És a dir, que jo crec que Vila-real, i ja no són paraules meues, sinó són dels propis, el mateix decano de filosofia de la Universitat de la UNED de Vila-real, de la UNED en la sede central, que va dir que Vila-real en aquests moments era com un ecosistema, no? Un punt on realment n'hi ha una confluència de debat molt important que no s'estava donant en cap puesto d'Espanya. No són paraules meues, són paraules d'ell en la presentació d'aquest curs, jo m'atenga el que n'hi ha, és a dir, si ells pensen que és i se va fer aquest curs així, és que pensaven que aquest era un punt en aquests moments en el que s'està creant tot aquest debat, tota aquesta transmissió de la reflexió, de la cultura, el parar-nos, no? Sempre ho han dit moltes vegades, d'aquesta importància, jo el que veig, que tu me dius que sí, que crec que sí, que ara ja és una qüestió de que tot el món, refrenda aquesta activitat, no? Des de la institució, n'hi ha que recordar que l'Ajuntament de Vila-real mos recolza des del principi, mos ajuda per poder sufragar tots els gastos que tenim de que vinguin exponents de fora, en tot el que això suposa, la Diputació també està en nosaltres, per tant, jo crec que des de la institució i després des de mitjans de comunicació esteu també en nosaltres. Si això s'ajunta en els veïns que venen a veure-mos, més en la gent que mos segueix en streaming, jo pense que sí, que les dades són molt òptimes, molt positives i que, esperem que enguany continuï sent un any igual.
Doncs esperem que així siga i ara sí anem a centrar-nos en aquesta conferència que li fa especial il·lusió, no? Per la part que li correspon a Juanlu. Jessica,
la proposta és aquesta. Ha mort la filosofia, o igual mort és massa fort, però quin és l'estat de salut, diguem, de la filosofia a hores d'ara des del punt de vista, no, d'una professional?
Bé, l'estat de salut de la filosofia porta prou de temps en la qual se l'està intentant silenciar, se l'ha estat intentant acallar, perquè bé, està clar que moltes vegades no interessa tenir ciutadans que pensen per ells mateixa i per elles mateixa, no? No obstant, el fet que vinga tanta gent a les conferències blanques demostra que realment no ha mort la filosofia i que el pensament crític continua existint i bé, continuarem fomentant-ho de totes les maneres que puguem fer-ho, no? I aquesta és una d'elles.
Perquè per a la gent que ens escolta, no? Com es podria definir, diguem, la filosofia? Perquè dit així, sempre filosofar sempre s'associa a raonar una miqueta, no? Què és i, diguem, quina aplicació té a la vida diària de les persones?
És una pregunta, la veritat, molt interessant i penso que molts filòsofs cadascú la definim d'una manera prou diferent, però jo penso que la filosofia va en nosaltres com a éssers humans, no? En la nostra capacitat de no centrar-nos només en el que ens diuen, sinó de qüestionar tot allò que ens rodeja, reflexionar i buscar explicacions. I això és la manera de filosofar, per tant, penso que no pot morir la filosofia perquè forma part de la nostra forma de ser.
També es va comentar quan es va parlar de l'ajornament, no, d'aquesta cita, de que s'està intentant que torni a l'educació de forma reglada, de forma obligatòria. Suposem que també això per a vosaltres, no, com a filòsofs, és important, no, que torni a tindre pes dins del sistema educatiu.
Sí, la veritat és que jo vaig rebre diferents comunicacions quan va eixir la notícia de que per fi anàvem a tornar-la a donar la importància que té a la filosofia, en certa manera, i ens vam alegrar tots els que estem posats en la filosofia moltíssim, perquè és necessari educar a la societat per a que pense per ella mateixa. No obstant, també és veritat que, tal i conforme va comentar Juan Lu aquell dia, és una proposta encara no està posat al 100% i no cantem victòria definitivament. També és veritat que pense que és necessari posar la filosofia abans de batxiller i d'això, no? Que seria necessari fomentar el pensament crític ja des de menuts, que és un tema del que tractarem també en la conferència.
Estan preparats els més menuts? Perquè moltes vegades igual considerem que no tenen capacitats o que no els correspon, no? Que és massa pront que ja tindran temps.
Eixa és una qüestió que solem fer-nos quan parlem de la filosofia per a xiquets i no obstant pense que es deu al prejudici de que la filosofia ha de ser sempre molt abstracte, molt llunyà i bé, la filosofia per a xiquets justament i la filosofia en general tracta de veure com aplicar conceptes com puga ser la igualtat o la solidaritat als nostres àmbits, no? Als nostres entorns i de reduir-la a l'espai que els xiquets, per exemple, tindrien més propet. Si ja des de menuts comences a dialogar amb ells i a ensenyar-los la filosofia i els conceptes d'igualtat de manera bàsica, després podran o estaran més preparats per a comprendre millor aquesta societat, pense. Per tant, és possible fer filosofia per als més menuts.
Me'n recordo, no, en l'institut quan donaven filosofia, un professor, no me'n recordo ara quin de tots era, però que deia en què s'assemblen els filòsofs i els xiquets, no? En què sempre vos pregunteu el perquè de les coses. No, no sé si tu també compartixes aquesta reflexió.
Sí, totalment d'acord. Pense que els xiquets i les xiquetets són filòsofs en potència perquè sempre estan, no, qüestionant el seu entorn. Pense que és quan van creixent, quan anem educant-los a memoritzar o a acceptar els dogmes. I pense que és això el que cal que trenquem i que per això és necessària la filosofia en tots els àmbits.
Estem parlant ara adreçada als més menuts la filosofia, però a quin aspecte de la societat consideres que hores d'ara li faria més falta aplicar la filosofia?
Bé, doncs hi ha diferents punts de la societat que deuríem prendre la filosofia seriament. Per un costat, l'educació, evidentment, perquè per a tindre una societat que prospere, realment és necessari que es qüestioni el seu entorn i que pense de manera crítica. Per tant, en l'educació deuria posar-se. Per un altre costat, en la ciència. Per què? Perquè la ciència sense moral i sense ètica ens duria cap a un progrés, entre cometes, que no tindria en compte l'ésser humà, no? Seríem un nombre més.
Uh-huh. Així que aquests àmbits, així que Stephen Hawking ara ja no pot, no? Però que se ho farà mirar, no? En aquest cas.
Sí, bueno, en tot el respecte a Stephen Hawking, una persona tan important, però no estic gens d'acord en que la filosofia hagi mort i penso que és totalment necessària, que la ciència necessita de la filosofia, la moral i la ètica. Uh-huh. no seria progrés si no comptara amb aquestes ferramentes.
Juan Lutame, com a estudiant, no, o alumne de filosofia, a tu, o en el teu cas, a què li aplicaries la filosofia?
Bueno, jo crec que en aquests moments l'àmbit més important que n'hi hauria que ficar-ho seria als mitjans de comunicació i a la política. La política, no podem oblidar-nos que la política emana de la ètica, és a dir, a partir de la ètica ve la política, la ètica la transmitim a lo que és la societat i la i el ser humà és la reflexió filosòfica sobre la nostra moral, però la política, ¿vale? De lo que trata es de que esa ética se aplique a la sociedad en sí. Entonces, yo creo que en estos momentos ni han polítics que son poc filósofs o que no apliquen la ética desde ahí. Y yo creo que eso, como un eix transmissor de lo que es un exemple, transmitís també cap a la societat alguns comportaments que no són els corresponents d'una societat avançada com la nostra. Ha parlat molt bé Jessica, m'ha encantat la seva exposició, l'ha adelantat i jo estic encantat, perquè és veritat, el tema de la solidaritat és un tema que tu no pots introduir-lo a una persona, té que entendre que és la solidaritat. Comportar-se d'una forma raonable, comportar-se d'una forma en el que penses quan tu eres un representant públic, que el que tu fas és una cosa que pot repercutir sobre la resta de les persones a qui representes, és molt important, és una càrrega molt important. Jo en això no estic dient que tens que fer el que te diu la gent, sinó que tens que fer el que és el bé comú. I ese bé comú és molt clar. No pot haver una desigualtat, no pot haver persones que se queden retrasades perquè unes altres milloren, no, això no pot ser, tenim que anar tots a una. Entonces jo crec que la política en aquests moments té una mancança molt important dintre de lo que seria la ètica, no? Jo crec que hi ha una falta d'ètica dintre de... No se pot dir que tot el món, no és veritat, no se pot dir que tots els polítics, no és veritat, però sí que és veritat que lo que, per això dir els mitjans de comunicació, de lo que fan més... Bueno, tenen més present, són d'aquells comportaments que no són realment ètics per part dels polítics. Per tant, se dona una imatge de la política molt desvirtualitzada, en molta falta d'ètica, ¿vale? I se fica com a exemple de polítics a persones que realment no haurien d'estar ahí com a representants. Entonces jo penso que la filosofia seria molt important perquè, d'alguna manera, te fa plantejar-te tots aquests comportaments. Al final, la filosofia, com molt bé deia, està clar que tenim un aspecte molt abstracte, que seria l'àmbit de la metafísica, però després n'hi ha una part molt important, que és tot el tema de la moral, és a dir, n'hi ha una part que és la ètica, i ahí tots mos donem. És a dir, la convivència en una societat se té que donar bajo unes normes que mos tenim que otorgar entre tots. Y entonces el primer principio que te dio la política, y la política de Aristóteles, ¿no? Y me corregís, Jessica, eso, ¿no? Es que yo cedo mis inclinaciones, es decir, aquellas cosas que yo quiero para mí en beneficio de la comunidad. Bueno, eso es la política, ¿no? A grandes rasgos, los representantes políticos deberían de marcarse eso a foc y saber, porque al final todo no val, todo no val. Entonces... Jo el que demanaria en aquests moments és que pensen que tota aquesta desigualtat que s'està creant per decisions polítiques. I la política és la ferramenta transformadora de tota societat. Conforme tu la utilitzes, tu faràs una societat d'una manera o una altra. I de fet, el tema de la filosofia, que ja no entra, però jo sí que ho dic, com a estudiant, perquè tinc més llibertat i no me castigaran tant com a tu, Jessica, és que va ser una decisió política de llevar-la. És una decisió política. És a dir, no va haver un consell rector on se sentaré tot el món per decidir-ho, sinó va ser una decisió política en un moment donat que van dir la filosofia no fa falta o no és tan precisa. Clar, llevar la filosofia quan és ciència primera, no mos oblidem, Stephen Hawking parla des de la ciència, però la ciència se va separar de la filosofia en el segle XVIII. Hasta entonces era tot filosofia. Per tant, jo no dic que la filosofia tinga que manar, però lo que no, jo, matar-la, jo pense que seria matar el reste de ciències, entre elles la ciència pròpia. Esa es la meva opinió.
Home, no, jo ja que t'he preguntat, pues claro, tu expreses.
Jo expreso la meva opinió i parlo com a Juanlu, com a estudiant de filosofia, perquè això me preguntes com a tal. Per això jo crec que sí, que és molt important en aquests moments de reivindicar. Jo, sobretot, jo en Jessica tenia moltes ganes de que vinguera, perquè n'hi ha una part, Juan Carlos el coneixem, és un filósofo de renombre, molt posicionat, molt marcat així, però jo volia que Jessica vinguera, perquè Jessica... treballa una part que és molt important, que és el tema de la filosofia per a niños. Si des de baix construïm i fem la filosofia important, jo crec que després ningú podrà qüestionar-la, perquè serà una demanda que farà la pròpia societat, no? Jessica?
Sí, totalment d'acord. A més, hi ha una frase de Matthew Lipman, no?, que és un poc el que va fomentar tot el tema de la filosofia per a xiquets, que deia que si volem adults que pensen per ells mateixa, devem educar a xiquets i xiquetes que pensen per ells mateixa. I en aquest sentit estic totalment d'acord amb el que hem estat comentant i penso que és totalment necessari educar una societat que estiga preparada per a pensar per ell mateixa. D'acord amb el que tu has dit, no se'ns educa per a pensar per a nosaltres mateixa perquè no interessa a l'Estat o a l'economia en certa manera, interessa que siguem futurs productors i consumidors, per així a dir-ho. Llavors, estem ahí per a combatre-ho, no?, amb la filosofia, que és necessari.
Sí. I m'agradaria dir una cosa, i això en relació als mitjans de comunicació, és que és veritat que se parla de persones roïnes, de casos, però no se parlen de persones bones, n'hi ha moltíssimes persones bones. L'altre dia llegint a Juan José Millas en la seva columna, decía, claro, parece como que todo el mundo es malo, y no es verdad, porque hay gente muy buena. Deberíamos de plantearnos desde los medios de comunicación y desde los centros educativos de poner de manifiesto las acciones buenas, porque si no, al final, arriba un moment que pensen que tot el món és immoral, i no és veritat. Jo pense que la gent és molt moral, i de fet, una de les coses que ella diu, si la filosofia està morta, per què nosaltres duem 8 anys fent conferències que estan organitzades des de l'aula de filosofia? Jo crec que la gent té ganes d'això. És veritat que potser, i això és una autocrítica que també n'hi ha que dir, això José Antonio Marina també ho dia, és que potser la filosofia també s'ha acomodat. I des d'algunes institucions o instàncies més altes, no nosaltres, perquè ella treballa a peu de carrer, perquè és una persona molt compromesa, ¿vale?, o nosaltres que som estudiants, però sí des de les altres institucions filosòfiques, potser també s'han acomodat, no? Han vist com que la filosofia només pot ser per un determinant gent erudita que pot arribar, com ella dia, a aquests graus de pensament. Quan jo crec que no, que justament la filosofia és l'essència de la nostra vida i de la nostra convivència, no?
Totalment d'acord. A més, penso que és un prejudici que nosaltres mateixa ens inculquem moltes vegades, el fet de que la filosofia ja ha de ser per a l'elit cultural, no? És a dir, una cosa molt complexa, molt abstracta, i bé, també pot ser una cosa molt senzilla en tant que forma part de nosaltres mateixa, no? La posició crítica, la reflexió i demés. Per això mateixa penso que és necessari no només fomentar-la, sinó mostrar que hi ha molta gent que pensem i que no estem d'acord en que la filosofia hagi de ser molt complicada. Pensem també que la filosofia es pot fer dialogant i, com deia Sòcrates, no?, parint veritats, per així a dir-ho. És a dir, no hi ha una veritat universal que siga la meua i valga o la teva, sinó que és necessari que justament amb el diàleg treguem en clar algunes conclusions o reflexionem,
fent crítica. Que Nietzsche dia, dice, no existen realidades o no existen verdades, sinó interpretacions. I això n'hi ha que ser molt conscient de que aquestes interpretacions són molt necessàries en un diàleg. Si al final jo el que jo dic és el que té que ser, se crea un dogma, no? I ja sabem el que passa quan n'hi ha un dogma, ¿vale? Pues que al final tots anem com a borreguets. Jo crec que per això el que tu dius, que potser n'hi ha interessos econòmics o polítics o estatals que se'ns escapen a nosaltres, que interessa això de que n'hi hagi un únic dogma perquè la resta de les persones no penses que n'hi ha una cosa que és diferent, no? Jo sempre fico el mateix exemple. Luis XVI no decidió cortarse la cabeza. Fue el pueblo francés quien dijo, ya estamos cansados, ¿vale?, de que haya un rey que diga que por obra divina nos gobierne, ¿no? A partir de estos momentos tomamos las riendas de nuestra vida y de nuestra organización social. Hablamos de la Revolución Francesa, la que va a marcar toda la esida de lo que nosotros conocemos ahora como los estados modernos en este momento, ¿no? Bueno, yo creo que eso va a ser el pueblo, un pueblo que va a pensar que ya estaba bien, pero ni había un dogma que va a durar molts segles, que era l'únic. Jo crec que des d'ahí només se pot vindre. Però qui va ser els pensadors? De on venien? Des il·lustrats. Claro, els il·lustrats eren filòsofos que decían, bueno, a lo mejor esto no es como nos están diciendo, ¿no? En fin, No sé, és
una... Dona per a molt, no? Aquesta temàtica, a més, com vos apassiona.
Sí, ahí, això, no, jo sempre dic que a la filosofia un no arriba, i més en la meva edat, un no arriba a aixina perquè no sap el que té que fer, arriba per una inquietud molt gran i perquè, com dia molt bé Jessica, no només per intentar ajudar a pensar als altres, sinó per intentar jo també pensar jo d'una forma més raonable. En la filosofia no ens ensenyen només a ensenyar quins són els pensadors o què és l'ètica, sinó també a nosaltres, a la vegada, ens instruïm sobre quin és el nostre posicionament així, no? Això és molt important i, bueno, pues sí, és un tema que ens apassiona perquè és una forma de vida. Jo no dic ni que siga la millor ni la pitjor, però jo entenc que és una forma de vida que han elegit nosaltres i han elegit una professió. Jo també, així sí que vull destacar una cosa que deia Husserl. Ell decía que el filòsofo és un funcionari de la humanitat. Però tant la filosofia n'hi ha que diferenciar dos formes. Filosofar, podem filosofar tots, però la filosofia és una professió. Nosaltres estudiem molt, Jessica ha estudiat moltíssim per arribar a on està, ¿vale? I entonces nosaltres també demanem des d'ahir que la filosofia és per tots, és àmbit de tots, però nosaltres som professionals de la filosofia. Això també. Que és molt important, que no és qualsevol, al igual que ningú pot ser periodista, ni tots podem fer notícies, però periodista, el que deixa capacitat de poder analitzar, sintetitzar, sou vosaltres, que per això vos prepareu, i després en la vostra experiència, al igual que un psicòlogo. És que jo tinc mi pròpia psicologia, bueno, tu tens tu manera d'actuar o de fer, però el psicòlogo és el que t'analitza, i per això és un professor. Un professional, i jo des d'ací demande això, la professionalitat de la filosofia, no qualsevol pot fer filosofia, la té que fer qui estiga preparat.
Suposem que aquestes i altres seran les reflexions de la conferència. Horari, suposem, es quedarà acabat.
Les 10 de la vesprà, com sempre, obert per tot el món, perquè vinguin, estiguin amb nosaltres, i bueno, ells faran l'exposició i després s'obrirà debat, com sempre. També poden seguir-nos per streaming. L'enllaç està penjat en la pàgina web de la UNED, uned.vilareal.es, on veuran l'enllaç i un en el cartell, i ahí podran punjar-lo per a aquelles persones que no puguen estar amb nosaltres en directe.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per estar així avui amb nosaltres, que siga un èxit aquesta primera conferència del nou curs. Jessica, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu per permetre'm estar així avui.
Sí, que un plaer, i Juanlu també, parlem en unes setmanes.
Pues sí, parlem en unes setmanes. Moltíssimes gràcies, Seila, com sempre, a tu i a tota Ràdio Villarreal per estar sempre amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado. Se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto. Descúbrelo en Dash Belt Auto Marzá, Camí Travesa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60, Castellón. Dash Belt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados.
Depilat, la depilación definitiva. Ven e infórmate de nuestros bonos y packs en láser de diodo. Disfruta de los beneficios del Indiva. Reafirma, rejuvenece, remodela, tonifica, oxigena e ilumina. Sesión facial por 35 euros y bono de 5 sesiones a 30 euros. Rejuvenece tu rostro y modela tu cuerpo en Depilat, calle San Miguel 39 de Villarreal. Pide cita en el 964 53 14 97.
No dejes que el frío te impida disfrutar de tu hogar. Ven a Bigmat y descubre todo lo que necesitas para darle calor a tu casa. Aspirador de cenizas más funda para filtro de regalo por solo 39,95 euros. Querrás llegar a casa al calor de tu hogar. Bigmat, la tienda profesional de la construcción.
Bigmat del Arbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Futbol a Ràdio Villarreal. Dijous, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Rangers Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per
A Bordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mader Arbo, Canem, Canos Impresors, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Brock, Daswell Auto, De Fuserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Frites y Verdures La Menera, Hotel Sertecal, Indusal, Invipem Cristalería, Kaki Moda Joven, Limpiezas Servilín, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Óptica Joyería Víctor, Pinturas Mayen, Pizzería Luciola, Podología Silvia Díez, Real Export, Santiago Manrique, Serigrafías Libra, Supermercados Cash Domestic, Tot Descans, Vedat Castellón, Victoria Eventos y Vitaldent. Radio Villarreal amb el Villarreal Club de Futbol. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
Arribem a la una, un minut del migdia i nosaltres fem repàs per l'actualitat política tant provincial com local. Comencem parlant-nos de la Diputació de Castelló, que treballa en la prevenció dels efectes del fred amb un pla de seguretat vial que ha ficat a actuar en 200 quilòmetres de carreteres, especialment en els vials d'interior de la província, que són els que tradicionalment es veuen afectats per les inclemències meteorològiques de l'hivern. S'estan realitzant en un especial reforç en homogeneitzar els distints índexs d'estat de tots els elements de la via en totes les carreteres de titularitat provincial buscant recuperar els nivells de qualitat més adequats. El president de la Diputació, Javier Moliner, ha explicat que aquestes accions de repintat i reforç de les marques vials en nombroses carreteres, especialment les de l'interior, que presentaven nivells més baixos, tenen una gran repercussió sobre la seguretat vial. Si realment volem que les carreteres es constituïsquen com autèntics ponts de progrés en la costa i interior i siguen un recurs per a mantenir i consolidar la població en l'interior, també portar a més visitants i oportunitats als nostres pobles, devem cuidar-les al màxim, assegurava el president de la Diputació. Continuem fent repàs per l'actualitat de diferents municipis de la nostra província. Anem a parlar-los de l'Ajuntament d'Onda, que ultima els preparatius per al Mercadet de Nadal. I és que, segons anunciaven des de l'Ajuntament d'Onda, ja estan ultimant tots aquests preparatius perquè el Nadal cada vegada està més a prop. I és que el muntatge del Mercat de Nadal, que celebrarà els dies 1 i 2 de desembre, esdeveniment que es trasllada al Pla, tal com havien sol·licitat els comerços participants, i el programa del mercat compta amb diverses novetats i activitats per a tots els gustos. El tinent d'alcalde de Dinamització Econòmica, Àngel Badenas, ha explicat que aquest equip de govern es caracteritza per saber escoltar les peticions dels ciutadans i per aquest motiu han atès les peticions que han fet arribar els establiments. Així mateix parlem de l'Ajuntament de Castelló, l'Associació Ciutadana contra la Sida, el col·lectiu LGTBI, el col·lectiu Queerfest, l'Associació Patim, l'Assemblea Local de Creu Roja, la Fundació Salut i Comunitat, juntament amb la Conselleria de Sanitat i la Universitat Jaume I, que han mostrat el seu rebuig a la discriminació cap a les persones que viuen amb VIH, en l'acte que celebraran de forma conjunta amb motiu del Dia Internacional d'Acció contra el Sida, VIH, amb l'objectiu de reduir l'estigma. I a Almassora s'encara la recta final de les jornades de l'arròs i la taronja. Una recta final en la que s'han servit ja un total de 300 menús. La tercera edició de les jornades de l'arròs i la taronja s'acomiaden aquest cap de setmana després de que els restaurants adherits hagin servit ja 300 menús. La iniciativa ha deixat molt bon sabor de boca entre els hostalers, que un any més han vist com els